Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omple.
Tens un patinet elèctric o algun altre vehicle de mobilitat personal? Recorda que per utilitzar-los cal tenir més de 16 anys. És obligatori dur casc. Només pot anar-hi una persona i cal circular per carrils bici, calçades amb límit de 30 km per hora o inferior i zones autoritzades. Respecta la normativa. Informa't a paeria.cat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. Tots som 1.
Al vermut del Via Lliure no hi poden faltar mai...
Ganes de passar-s'ho bé.
Un ambient molt distès.
Altes dosis d'humor.
Un pessic de música.
Una miscel·lània de continguts de gran interès.
Oh! I un bon aperitiu, el dels millors sabors de Fried Ravage.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Fried Ravage i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
Una i un minut. Actualitzem informació al costat de la Maria Costa. Maria, bon dia.
Bon dia.
El PSC torna a demanar la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignàs i Helena, per la crisi oberta als Mossos d'Esquadra.
Sí, després de la intervenció d'ahir del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, al Parlament, on va acusar els responsables del cos d'ingerències polítiques constants, els socialistes exigeixen una renovació al Departament d'Interior. Salvador Illa creu que el president aragonès hauria de cessar l'actual conseller si no fa un pas al costat.
Prou de jugar amb la seguretat dels catalans. Conseller Helena, a casa seva. Vagi-se'n! No serveix vostè per dirigir els Mossos d'Esquadra. Volem que se'n vagi a casa seva. I si no se'n va, volem que el president aragonès el destitueixi. No es juga amb la seguretat. I si no se'n sap, a casa.
Illa, que n'ha parlat fa una estona a l'acte de proclamació de Jaume Collboni com a candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona. Pedro Sánchez insisteix que el govern espanyol seguirà el seu full de ruta i aplicarà l'impost a la banca. Això tot i la recomanació del Banc Central Europeu de fer una anàlisi exhaustiu abans de posar-lo en marxa. Sánchez afirma que és un impost que està totalment justificat i envia un missatge al Partit Popular i als que diu estan en contra d'aquesta mesura.
Pues siento mucho decirles... Lo digo con calma, pero con plena convicción de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania.
Sánchez, que ha tret pit de la gestió econòmica a l'Estat, diu que encara que la inflació sigui molt elevada és de les més baixes de la Unió Europea gràcies al treball, diu, del govern espanyol. Mor un camioner atropellat pel seu propi vehicle a la C-17 a l'altura de Seva, Osona. Els fets van passar ahir a 6:45 de la tarda. Un camió amb remolc que es va aturar al voral de la carretera. El conductor va baixar del vehicle, que no estava frenat, i el remolc el va atropellar. Amb aquesta víctima ja són 133 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a les carreteres. Per cert, parlant de mobilitat a aquesta hora, hi ha 10 quilòmetres de retencions a l'N145 en sentit nord entre Valls de Valira i la Seu d'Urgell per un accident. També se circula amb congestió a l'N260 a l'altura de Bolvir i en direcció Puigcerdà. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un dron que intentava introduir mòbils i droga a l'exterior de la presó de Lledoners. Segons ha avançat la SER Catalunya i ha confirmat RAC1, els agents es van trobar al terra l'aparell quan una patrulla resseguia el perímetre de seguretat de la presó als vols de la mitjanit. Ara s'ha obert una investigació per determinar qui hauria introduït el dron i qui en aquest cas se n'hauria beneficiat. L'aparell està en mans ara del jutjat. I ara els esports amb Àlex Massana.
Gerard Piqué diu adeu aquesta nit al Camp Nou, la que ha estat casa seva i la seva afició en les últimes 15 temporades en què ha vestit la samarreta del primer equip del Barça en el marc del duel del primer equip blaugrana contra l'Almeria previst per les 9 de la nit. El club li ha preparat una lona que es desplegarà just abans del partit, amb la paraula sempre canviant la segona E per un 3, que és el seu dorsal. Els seus companys, a més, durant durant l'escalfament amb el seu nom escrit en la samarreta i el marcador projectarà un vídeo d'homenatge. Piqué donarà una volta d'honor i no es descarta que es pugui adreçar a l'afició. El Barça-Almeria és a les 9 de la nit, des d'una hora abans amb tot l'equip del Barça juga a RAC1. També avui a la Lliga, Getafe-Cádiz a les 2, Valladolid-Elx a 4:45 i el Celta-Osasuna a 6:45. Plana poliesportiva en marxa ara mateix, últims minuts de la Q2 de la qualificació oficial de Moto3 del Gran Premi de València de motociclisme, última prova del Mundial. A les 2:10 la quali de MotoGP i una hora més tard la quali de Moto2. I un apunt de pàdel, la selecció espanyola femenina amb la reusenca Ari Sánchez a les seves files s'ha proclamat fa una estona campiona del món superant l'Argentina en la final.
I l'últim apunt pel temps, aquesta tarda afluixarà el vent i l'ambient serà més agradable que ahir, però quan es faci fosc la temperatura tornarà a caure en picat i la propera nit encara serà més freda que l'anterior. Demà tornarà a ser un dia esplèndid amb domini del sol i amb ambient suau a l'hora de dinar.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
N'hi ha moltes de marques, però a Lidl són les marques exclusives, ja que marquen la diferència per la seva qualitat i pel preu Lidl. Com Ocean Sea i el seu salmó fumat ara per 4,49, t'estalvies un 28%, i coliflor per 1,19 al quilo. Lidl, marca la diferència.
De l'11 de novembre a l'11 de desembre, als restauradors de la Ràpita, amb les 20è jornades gastronòmiques del llagostí. Més informació a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC+1 i al canal de YouTube de RAC1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més
u.
Avui, al Via Lliure, farem el so d'un moment, d'una època especialment convulsa. Ens n'anirem cap a mitjans dels anys 70, mentre Espanya passava això.
Españoles. Franco ha muerto.
Espanya moria una dictadura sanguinària i, mentrestant, amb pocs mesos de diferència, a l'Argentina...
Al pueblo... de la nación argentina. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
Doncs a l'Argentina en naixia una altra de dictadura. I en aquest context de final i de principi, que es van donar pràcticament a la vegada al mateix moment, arribaven a Madrid un parell d'adolescents argentins, precisament exiliats amb les seves famílies. Poc després, la seva alegria, la seva energia, seria, en certa manera, la banda sonora d'escapament d'una generació molt jove en aquella transició. farem un viatge musical i emocional amb dos tipus, amb dos genis, que van ser el cor mateix d'aquella banda sonora generacional, però que han aconseguit fer d'aquella música hits intactes fins avui. Ells són, eren, són Tequila. Ariel Roth, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien.
Alejo Estivel, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buen día, buenos días.
Aquests dies s'està presentant al Festival Inèdit de Barcelona de Cinema Documental Musical la pel·lícula Tequila, Sexo, Drogues i Rock and Roll, un èxit espaterrant, perquè totes les entrades estan venudes, han fet sold out, després de passar pel Festival de Donosti, i poques setmanes després de vindrà les estrenes, diguem-ne, a les sales. Una història, la de Tequila, que és d'explosió, d'èxit molt ràpid, molt jove, de dolor també, per l'entrada de la droga i del descontrol, però que resumeix molt bé la pel·lícula Ariel Roth. Lo resumes bien, dices en la pel·lícula, una història agridulce que podria haver salido peor. Que és un bon resumen igual de la història de Tequila. ¿No?
Sí, sí, bueno... Te voy a contar el final de la película, entonces.
Bueno, no sé, no sé.
No tener gracia.
Bueno, todos conocemos un poco la historia de Tequila.
El asesino, ¿no? Es el mayordomo.
En este Cluedo, ¿cómo funciona, no, la cosa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, 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 muy bien. Haciendo un paréntesis de nuestras cosas para sumergirnos de vuelta aquí en el una mirada a ese periodo del pasado.
Que fueron...
Yo soy muy contento de estar aquí en Barcelona.
Alejo,
Barcelona.
Que ¿parlas catalán, Alejo?
Parlo muy bien el catalán.
¿Parlas catalán?
Sí, pero solamente en petit comité.
Como lo hacía Aznar, eso lo decía también. Yo lo que decía es que es una película muy bonita, porque en realidad Tequila fue una historia prácticamente de película, no sé si lo creéis eso.
Sí, fue casi una película de además de ciencia ficción, podríamos decir, porque si alguien nos hubiese dicho que en ese momento que estábamos en nuestras habitaciones de adolescentes con las guitarritas componiendo canciones que nos salían así de generación espontánea y que íbamos a estar hoy contigo aquí 40 años después hablando de un documental y que las canciones van a estar sonando en la radio, en las bares, en las bodas, en los cumpleaños 40 y pico años después... La película es de ciencia ficción, sin duda.
Claro, porque además... Bueno, pero tiene todos los argumentos novelescos, incluso, diría, sí. ¿No? Un ascenso sí. Fulgurante, sí. Una fase, digamos, de... Incluso excesivo el éxito, uno muy rápido, muy potente.
Muy repentino.
Muy repentino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego
sí.
Una especie de caída o de... ¿no?
Gloria y ocaso.
Exacto, ¿no? Y un reencuentro final, ¿no? Que eso tiene...
Hubo desencuentros, reencuentros,
claro.
Hubo rencores, hubo situaciones tóxicas, y el documental está contado muy bien relatado y con mucha verdad, o sea que lo tiene todo.
La canción que escuchamos, el rock en la Plaza del Pueblo, queda como símbolo del momento en que llegáis, ¿no? Sacáis el primer disco en el año 78 con esta canción como emblema. Claro, para quien no se acuerde, en el 78, hacía meses, solo meses, de las primeras elecciones democráticas en España. No existía la Constitución, no estaba votada. Pero claro que había ganas de rock en la Plaza del Pueblo, ¿no?
Sí, se ve que sí. Había también mucho desconocimiento, ¿eh? A veces íbamos a tocar a sitios donde nunca habían tocado una banda de rock and roll, porque hacíamos mucha batalla también, ¿no? No solamente tocábamos en Madrid, Barcelona y ciudades, sino que recorríamos muchos pueblos, y claro, había total inexperiencia y era una cosa totalmente novedosa. Por un lado, claro, sonábamos tanto en la radio que había una euforia, pero teníamos que tocar mucho rato, ¿no? Entonces, bueno, conocían esas canciones que sonaban en la radio, pero era todo muy, muy romántico y también muy aventurero.
Bueno, sobre eso hay quien dice, y en la película también, que erais como marcianos, ¿no? Llegáis a un sitio que lleva 40 años en las penumbras y llegáis con esa alegría como con normalidad. Es que yo vengo de un país que eso pasaba, ¿no? La música era así, ¿no?
Sí, bueno, la música, y nosotros también teníamos un aspecto que no era muy homologable al aspecto de los jóvenes españoles.
No había, ¿no?
Porque, no, quizás en Argentina un poco más.
¿Cómo erais así? Pelo largo,
bueno,
ropa colorida.
De entrada,
¿no?
Pelo. Además, era largo. Y después que sí, muchas rayas en la cabeza y, sí. Y en la ropa y colorines y una actitud, además, uh-huh. ¿No? Una actitud... mucho, podríamos resumirla con mucho morro, uh-huh. O sea, actitud, onda y tal, pero también un morro, nos comíamos el mundo sin saber a qué sabía ese el mundo, pero llegábamos y era imposible no notar que estábamos, ¿no? A nivel presencial y a nivel industria musical, ¿no? Realmente fue algo muy sorpresivo, porque para nosotros era natural, fue una evolución que con lo que habíamos mamado del rock en Argentina y lo que nosotros mismos le aportamos, pero claro, la gente a veces era hasta chocante. Uh-huh. Había gente a la cual
no le acaba de entrar eso. No. Porque claro, eso que decimos, ¿no? 40 años de oscuridad, digamos, y llega y empieza a sonar por las radios en castellano, que era la novedad para buena parte de España, ¿no? Rock como este. Por supuesto, esta otra. Pero es que además, Ariel Roth y Alejo Stivel eran muy jóvenes. ¿Qué tenías? ¿18, 17?
Cuando,
¿19?
Cuando grabé, yo tenía 18, tú eres un año mayor.
Sí.
Pero ya llevábamos como 8 meses. Entré con 16 y cumplí 17 con Tequila antes del éxito, claro.
¿Qué esperaban esos dos adolescentes de ese camino que estaban haciendo en ese momento?
Bueno, esto a lo mejor cada uno esperaba otras cosas, pero yo esperaba tener un local, una guitarra y un amplificador y una banda con la que tocar. Para mí eso ya era suficiente, sí. No aspiraba más ni me imaginaba que iban a ocurrir más cosas.
Yo esperaba que mucha gente oyera nuestras canciones y...
Triunfar.
Sí. La palabra triunfar es un poco delicada, porque uh-huh. para alguna gente se puede querer decir una cosa y para otra, ¿no? Triunfar es que poder vivir de lo que te gusta, que es lograr vivir de eso, ¿no? Que no tener que ir a una oficina a trabajar todos los días y poder salirte con tus amigos a girar y a tocar rock and roll. Y
dejar el colegio.
Dejar el colegio, obviamente. Bueno,
¿A qué edad lo dejaste?
No, el colegio lo dejamos antes de tener la seguridad de que íbamos a vivir de eso. Uh-huh. Arriesgamos mucho, nos tiramos a la piscina sin saber. No es que empezó a irnos bien y entonces dijimos, bueno, hagamos aquí el cambiazo.
¿Qué edad teníais cuando ya no vais ni un día más a clase? No se puede decir, ¿no?
18.
¿Estáis haciendo? No, sí, no. ¿Cómo
segundo 18? Yo en segundo debut.
¿Sí?
Sí.
Por ahí, no sé. Pero
está
eso
dudando,
nos permitió, Ariel, ¿no? No, eso nos permitió... Nos permitió poner toda nuestra energía en hacer una banda de rock, ¿eh? Porque nosotros quedábamos todos los días a las 4 de la tarde en un rancho que teníamos en una zona que ahora es civilizada, pero en esa época era como el campo en Madrid. Teníamos ahí un ranchito que lo cuidaba un perro y nos juntábamos ahí todos los días a las 4 de la tarde y nos tirábamos 6 horas tocando. Y en el viaje de vuelta en el metro, horas... componiendo las letras y eso nos permitió poder hacerlo y sí, no sé hasta cuánto mis viejos hubiesen tolerado esa situación si no llega a ocurrir algo, ¿no? Porque era como, bueno, como cuando nos vinimos, que en principio veníamos por un año a ver qué pasaba y mira.
¿Desde cuándo os conocíais, Alejo y Ariel? ¿Desde qué edad?
11 años. Sí.
10, 11 años. ¿Vivíais cerca, en Buenos Aires?
No.
¿Que eran las familias?
Se conocían nuestros padres,
las familias,
sí.
Las familias. Entonces, ahora decías planes, ¿no? Como cuando venís, cuando vais para España, ¿no? Al exilio, que hay una canción que sí, habla de eso, ¿no?
Voy en un barco, son 15 días del sol.
¿Ese viaje en barco lo hacéis juntos?
No. Él vino en avión.
Ariel vino en avión.
Yo vine en barco con mi madre.
¿Y ahí es donde escribes esta canción?
Sí.
¿En el mismo barco?
Sí.
¿Cuánto tardaste?
15 días.
15 días, ¿eh?
Sí, pero eso no tardé tanto en componer la canción, la hice en un poco menos.
¿Qué recuerdos tenéis de ese viaje hacia...? Porque no sé dónde llegaste exactamente con el barco.
Pues a esta misma ciudad en la que estamos ahora hablando.
¿A Barcelona?
Sí, claro. Es que hasta Madrid no, el barco no puede...
No, claro, pero igual ibais al otro lado, ¿no? El camino es un poco más corto si vais hasta Galicia, ¿no? Pero, en fin.
Bueno, el barco hacía escala, salió de Buenos Aires, hizo escala en Montevideo, Santos, Río de Janeiro, Lisboa, y Barcelona.
Qué bonito, qué maravilla. Qué ganas de hacer un viaje así.
Sí, lo que pasa es que era un viaje muy traumático, claro, porque era un viaje al exilio con mucha tragedia por detrás y la verdad que era bastante deprimente. Y además en el barco venía mucha gente exiliada, no era un barco que venía gente de paseo.
¿Erais conscientes de lo que significaba lo que estaba pasando en ese momento cuando
en España,
la palabra exilio, digamos?
¿En Argentina o
en Argentina el viaje, lo que estabais haciendo?
Sí, claro, plenamente.
Plenamente. 15, sí. 16.
Estábamos muy enterados porque, bueno, teníamos noticias muy cercanas por los dos lados.
Bueno, de hecho a tu padrastro le asesinaron, Alejo,
sí,
¿no?
Sí, y a mi hermana
y a
también.
¿Y a tu hermana también?
Y a muchísimo, o sea, me faltan dedos de las dos manos para contar. Gente que no, que, o sea, gente que sufrió, entregó su vida. Pero bueno, después llegamos aquí y creo que todo esa tragedia se convirtió en ganas de hacer algo y de tratar de darle un sentido a la vida. Y en cierto sentido, creo que, bueno, tanto a mí como a él, ese drama que vivimos nos lo compensó el destino diciendo, vale, lo pasaste mal, aquí os voy a dar algo para que os entretengáis y lo paséis un poco bien, y nos dio esa lotería que fue que en
o
un
sea,
año...
Que en realidad no es que éramos buenos ni nada,
fue el destino.
Fue el más allá.
No, pero yo creo que sí, que yo creo que fue un regalo del destino, la verdad, porque, bueno, artistas buenos hay en todos lados y gente con ganas de triunfar y muy chicos que quieren ser estrellas de rock, está lleno, pero tiene que haber un punto más de algo, de magia, de algo que te ayude, y es la suerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la suerte a veces te la compensa la mala con la buena, ¿no? Yo por lo menos lo veo así.
Esa energía la convertisteis en música, erais unas máquinas en ese momento de hacer hits como este. ¿El éxito de Tequila es así de rápido como parece? Es decir, prácticamente de la noche al día.
Sí, no sé cómo qué tiempo se manejan hoy en día, porque ya le perdí yo la pista a las, las nuevas maneras. A lo mejor aquí de una noche para otra se hacen virales y se convierten en famosos, ¿no? Pero en esa época las cosas iban muchísimo más lento y luego también, ¿no? Fueron unos meses de local divertidísimos y maravillosos. Y empezamos a tocar en sitios underground de Madrid y ahí fue donde nos ficharon, y en cuanto salió el disco se convirtió rápidamente en número uno y como que pues, como que escalar un muro y de repente caer del otro lado, ¿no? Pues,
estabais intentando subir y de golpe ya.
Sí, madre mía. Sí, fíjate, sí, que antes estaba recordando que el día que se cumplieron 2 años que el barco atracó aquí en Barcelona, estábamos tocando en Canet Rock, el festival de Canet Rock, con 40.000 personas delante y con un disco número uno en las listas de venta.
El día que hacía 2 años exactos de la llegada del barco al puerto de Barcelona.
Sí.
Hostia, esto tiene una carga, ¿no?, emocional tremenda.
Sí. ¿No? O sea que creo que sí, que fue bastante ràpid.
La combinació era la següent, per qui no recordi aquella època. Eren dos genis argentins per una banda, Ariel Roth i Alejo Stivel, que volien ser una mica els Rolling Stones, com expliquen en el documental. Hi ha tres espanyols també, el Julián Infante a la guitarra, Manolo Iglesias a la bateria, Felipe Lipe al baix, que van seguir-los en aquest somni. Van ser una màquina de crear hits. Por supuesto, erais muy jóvenes, no sé si demasiado jóvenes para esa industria y para ese éxito en ese momento, 18, 19 años, porque el mundo de la industria musical es un monstruo difícil de, ¿no?, de manejar.
Sí, sobre todo que estábamos bastante descuidados, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, es que no existía, en el rock and roll no existía prácticamente la industria y la estábamos inventando y teníamos que ver cómo hacer para funcionar, ¿no?, en ese mundo. Y bueno, luego, por supuesto, absoluta ignorancia de todos los entresijos legales en lo que nos estábamos metiendo. Y luego emocionalmente, pues todavía estábamos en pleno crecimiento, ¿no? Y lo dejamos stand-by hasta ahora.
Ahora recuperáis esa fase, ¿no? I sobretot els hagi sentit, que vagi a buscar, i evidentment que vagi a veure el documental quan s'estreni a sales, perquè ara l'inèdit no podreu veure'l, perquè està tot venut, però perquè vegin l'actitud que tenien en escena Tequila, que era espectacular, no? La pel·lícula es diu Tequila, sexo, drogues i rock and roll. El rock lo teníais, sin duda, no? Ya de casi en las venas. El sexo y las drogas llegaron igual de rápido que el éxito.
Hicimos lo que pudimos.
En paralelo,
hicimos, digamos, lo hicimos lo mejor.
Fíjate que era un termómetro del éxito también.
Sí, ¿eh?
Más éxito, más fama, más sexo, más drogas. Y en esa época, las tres cosas al mismo tiempo, incluso.
Guy Mercadé hace una frase en medio del documental que dice: demasiado jóvenes, demasiado éxito, demasiadas mujeres, demasiadas drogas. Lo que define Tequila es que fue un exceso, todo, el éxito y todo lo demás.
Bueno, fue bastante excesivo, la verdad, ¿no? Para lo que es la vida normal de un adolescente que va al colegio y después se junta con sus amigos a estudiar y se va un día del viernes, sale a la discoteca, pues sin duda que era un no parar. Nosotros viajábamos sin parar, ganábamos dinero, había chicas, había drogas, o sea que le podemos llamar exceso. Lo que pasa es que los americanos tienen una frase que dice: nunca eres demasiado rico ni demasiado delgado, ¿no? You're never too rich or too thin. Siempre se puede un poco más y...
Eso que decían, alguna pregunta que le decían a uno de los tipos más ricos del mundo y decía: ¿cuánto es suficiente dinero? Y decía: un poquito más.
No, verdad. Yo creo que es que fue atípico, más que excesivo. Fue atípico porque, por otro lado, también estábamos desarrollando algo con muchísima concentración, con muchísima lucidez al mismo tiempo también, ¿no? Porque preparar esos discos, producirlos nosotros, que suenen como suenan, componerlos, los chicos hoy en día tardan mucho en saber lo que quieren hacer. Nosotros teníamos 18 años y ya estábamos haciendo lo que queríamos hacer y nos lo tomábamos muy en serio también.
Claro, pero también es un tiempo que dura, aunque parezca un montón, relativamente poco. Porque son 6 años, creo, de banda, 4 discos tremendos que son súper éxitos. Sí. Y cuando termináis, que está acechando ya la movida madrileña por ahí, tenéis que 22 años, 23. Sí.
Bueno, digamos que fue como una universidad.
Claro, ¿no? Vas a la universidad y sale.
La gente va a la universidad, nosotros fuimos a Tequila. Y en un momento dado, la universidad acaba y empieza, claro, la vida real.
Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche.
Tenéis 20, 21, 22 años, sois críos en ese momento, ¿no? Que han vivido como para 3 vidas, ¿no? Antes hablamos del alcohol, llega de las drogas, llega el alcohol y la marihuana con relativa facilidad, ¿no?, a vuestras vidas. Luego llega, estamos en los 80, llega una plaga, digamos, que es eso que se llama la heroína, ¿no? Dicen que cuando reunís para hacer este documental, no sé si es cierto, con Álvaro Longoria, Alejo, tú le sueltas algo así como: yo no tendría que estar aquí.
Sí, es probable. Bueno, de hecho, podría estar muerto perfectamente. De hecho, tenemos dos miembros.
Éramos 5 y ahora,
claro,
quedamos 3.
Hay 2 miembros, claro, muertos. Y cuando yo lo dije, seguramente me refería no solo a la etapa de Tequila, sino que en Argentina había todo lo que pasó en Argentina también, claro, me tocó muy de cerca. Podía haber muerto en Argentina.
Somos una generación, ¿no? Todos, que estuvimos siempre muy en el centro de la diana, ¿no? Por distintos motivos, por el SIDA, por la heroína, por la dictadura, por las Malvinas, yo qué sé.
Sí, podríamos hacer un programa que se llame Supervivientes, pero de verdad, no, eso que no sale en la tele. Sí.
Decíais que hay 2 miembros de la banda que no están, Julián Infante, Manolo Iglesias, mueren muy jóvenes, cerca de los 40, sí, uno antes de los 40, el otro después. ¿Es igual de lo más doloroso de ese camino, de esos, del no de Tequila, sino del post-Tequila incluso?
Y sin duda, para mí, verlos ahora en el documental y, claro, ver esas imágenes y verlos tan, tan jóvenes y tan, tan vivos, me duele y los extraño. Me gustaría saber cómo serían ahora y cómo seríamos. Sí. ¿Cómo seríamos ahora, no? Ahora que ya he tenido hijos, que la vida ha pasado, y poder tener una charla con Julián o tener una charla con Manolo.
Bueno, cuentas en el documental, Ariel, que Julián se acercó a ti para despedirse de alguna manera, ¿no? Que en la fase final de su vida dijo, vengo a Madrid a palmarla,
sí,
¿no?
Manolo, Sí, Manolo se había ido a vivir a Palma de Mallorca y yo le había perdido el rastro porque en esa época no teníamos móviles. Esto te estoy hablando de... estaba con los Rodríguez, yo en los 90 y pico. Y me dejó un mensaje en el contestador, sí, diciéndome exactamente eso. Vengo a palmar a Madrid, pero duró un par de años. Y durante ese par de años nos acercamos mucho, mucho. Incluso venía a conciertos de los Rodríguez, hasta que ya se puso ya mal. Y sí, me acuerdo perfectamente de ese periodo que fue maravilloso recuperarlo, porque Manolito era un tipo increíble, increíble. Muy tierno y al mismo tiempo muy sencillo, pero muy sabio. Y disfrutamos mucho de ese tiempo y me acuerdo del último día que lo vi, claro.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual.
Hace 40 años que se terminó Tequila. Ya sé que incluso da miedo la cifra, ¿no? Pero con el final de Tequila, con esa de que teníais, ¿qué se termina? ¿Qué se acabó con Tequila? Para vosotros.
La inocencia y la inconsciencia.
Bien, bien.
Las dos cosas.
Bien. Alejo.
Es como te decía antes, son ciclos, ¿no? Y ese ciclo se acabó en ese momento, empezaron otros, tuvimos reencuentros, tuvimos giras, digamos, posteriores, siguen pasando cosas y uno, la vida sigue, ¿no? O sea que es un capítulo que, ese fue el capítulo aquel, y que es el que representa el documental en cuestión del que hablamos, pero la vida se sigue escribiendo, ¿no?
La de Hostive les vas a entrar en la producció musical amb superèxits com aquest.
Lo nuestro duro.
Que ja automàticament tothom ja, quan sent aquesta guitarra, diuen lo nuestro dolor és lo primer que diuen, no? O aquesta.
Eres un canalla, no quiero estar contigo.
Això des del punt de vista de la producció, la trajectòria de l'Ariel Rot, en fi, segueix en primera línia, fent discos en solitari, amb la fructífera unió que va tenir amb Andrés Calamaro i també Julián Infante, fent meravelles com aquesta. Aquesta altra.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción.
Porque Ariel, después de Tequila, llega Los Rodríguez, 90, sí. 96. Para ti, no sé si fue una especie de extensión de lo que pasó con Tequila.
Bueno, no, fue otra cosa. En primer lugar, hubo un break. Yo me fui a vivir a Argentina durante un tiempo, con lo cual yo me distancié. Casi en esa época pensé que ya nunca más iba a tener una banda.
Sí, y,
sí, porque empecé a hacer música para publicidad con unos amigos en Buenos Aires para vivir. Y bueno, y con Andrés tocábamos los fines de semana y tal. Pero con los Rodríguez era otra cosa. Los Rodríguez ya éramos tipos de 30 y más.
Ya no es lo mismo.
Y había cierta urgencia, porque no nos lo podíamos tomar todo con esa inocencia y esa tranquilidad. Y también ya veníamos, ya éramos bastante perros viejos, era otra cosa.
Te tengo que hacer una confesión, Ariel. Hay una mechifla, una versión que tú mismo grabaste de este mucho mejor, que es esta.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Vamos a tener que terminar, yo estaría una hora más con ellos, pero eso no deja de ser una conexión con Argentina, ¿no?, de alguna manera. ¿Por qué grabaste esta versión?
Bueno, porque estaba haciendo un disco que se llama Dúos, Tríos y Otras Perversiones, exactamente. Y me iba a Buenos Aires. Y yo soy muy amigo de Eduardo Makarov, que es el fundador de uno de los fundadores de Gotan Project,
sí,
que sabe mucho de tango, y estaba en Buenos Aires con unos músicos increíbles, y dije, tengo que aprovechar y grabar algo. Y entonces empecé a pensar en temas cercanos a la milonga o al tango, pero de repente dije, no, voy a buscar algo que sea totalmente lejano y reconocible. Entonces, mucho mejor, que es un tema lúdico y cachondo, en tonos mayores, lo pasé a una música de tango y en tonos menores, con lo cual cambia totalmente el sentido de la canción y se pone hasta turbia.
¿Cuándo volvisteis a la Argentina? Alejo y Ariel.
Yo volví cuando volvió la democracia, cuando me dejaron volver. Mm. O sea, a partir de que volvió la democracia y la libertad, fui, volver quiere decir, no volví, fui a Argentina, porque claro, el lugar era otro, ¿no? La gente era otra, todo estaba tan cambiado que ese lugar del cual me fui, nunca más volví, no existe más.
Claro. ¿Adiós?
Sí, justamente ahí pasaron como más de 10 años hasta que volví, con mucho miedo. Porque
está con miedo.
Porque ese miedo que pasábamos en la calle no se te quita nunca. O sea, es que eran épocas que salir a la calle había situaciones muy, muy, muy duras para unos chavales, ¿eh? Interrogatorios, todo tipo de...
O sea, mirabas atrás cuando...
No podía quitarme eso. Tardé mucho tiempo en conseguir andar por las calles de Buenos Aires y ver pasar a la policía y no temblar.
Qué bon. Jo us recomano molt, de veritat, el documental, que està aquests dies a l'Inèdit, es va veure dijous, es va estrenar. Demà, diumenge, a les 9 de la nit, al cine Aribau, també es torna a veure, tot venut, no la podeu veure, haureu d'esperar que s'estreni. És un plaer, és un autèntic honor poder saludar els dos fundadors, els cors de Tequila, Alejo Estivill i Ariel Roth. ¿Se termina el rock o nunca se terminan los rockeros?
La tonta frase esa de los rockeros, ¿no? Dijo, rockeros nunca mueren, ¿no? Sí, mueren. El rock se mantiene mientras haya gente que lo mantenga vivo, haciéndolo y consumiéndolo, oyéndolo y yendo a los conciertos. Puede ser que dentro de unos años a nadie más le interese hacerlo ni oírlo. Eso no lo sabremos hasta que ocurra.
Yo escucho mucho tipo de música, ya ves que me meten, tengo incluso el morro de grabar un tango, pero hay momentos en que necesito escuchar rock. Necesito escuchar rock en casa, en el coche, cuando estoy en determinado estado de ánimo bajo o alto, y escuchar a Chuck Berry, y escuchar incluso a Elvis, para mí sigue siendo, no sé, como una vibración distinta, ¿no?
Pues ha sido un placer, de verdad, Alejo, Ariel, ha sido igualmente un placer, muchísimas gracias. Y la gent, sobretot, aneu cap als cinemes quan s'estreni la pel·lícula, perquè és realment estupenda.
Yo antes me quisiera lanzar una pregunta al aire.
Ah, sí,
¿cómo se llamaba el perro del rancho donde ensayábamos?
Uy, me has matado.
Oye, contaba con tu buena memoria.
Joder, no, no te acuerdas.
Tengo muy buena memoria.
Yo soy de la mala memoria.
No, porque tienes memoria fotográfica, tienes que decir.
Me acuerdo de su ladrido.
El ladrido, sí. El ladrido totalmente afónico.
¿Podría reproducirlo? No, no.
Me quedo sin voz.
Sí.
Ariel, Alejo, muchísimas gracias.
Venga, adiós.
La vida sense Magnesium Duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Boiron.
Del 7 al 9 de novembre arriba el Fòrum Gastronòmic Barcelona.
Si ets professional de la restauració o la indústria alimentària, tens una cita a Fira de Barcelona.
Amb més de 300 expositors, els millors productes i les propostes més innovadores. Més de 100 activitats i 65 chefs participant a show cookings, tallers, presentacions i concursos.
Fòrum Gastronòmic Barcelona, del 7 al 9 de novembre.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó. El dia lliure fem les Amèriques.
I ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta donar voltes per món, intentar conèixer perfils de persones que tenen vides interessants i que un bon dia van decidir agafar les maletes, anar-se'n més enllà de, en fi, de les nostres fronteres, i que, a més, i ja us estem explicant des de fa temporades, també estem buscant especialment perfils de gent que no només s'han anat a viure per motius personals o professionals, sinó que, a més, finalment se n'han sortit i han fet això que dèiem, les Amèriques, no? Han triomfat. Avui anem precisament a cap Amèrica per una persona que literalment ha fet les Amèriques. En el sentit, deia, literal, perquè des que hi va arribar l'any 1987, i estem parlant ja de 35 anys, s'ha quedat a viure allà i ha tornat molt poquet a Catalunya. Ha viscut a Nova York durant 15 anys, ara en porta més de 20 a Los Angeles. Va decidir de jove buscar-se la vida cap als Estats Units perquè volia acomplir un somni que considerava que Catalunya potser no podia aconseguir, que era ser ballarí, coreògraf i actor. I la jugada li ha sortit de meravella. Porta moltíssims anys triomfant, treballant al costat d'artistes de primeríssima línia, des de Sean Penn fins a Julia Roberts, Andrea Bocelli, Madonna o Camila Cabello. Ell es diu Jordi Caballero. Què tal, com estàs, Jordi? Molt bon dia, benvingut al Via Lliure.
Hola, Xavi, com estàs?
Com estàs tu?
Molt bé, molt bé. Aquí a Los Angeles és al matí, fa un sol maquíssim.
Sí? Content de saludar-te perquè és d'aquelles coses, ostres, sorprenents, que potser a Catalunya hi hagi gent que no et conegui, però que tinguis aquesta fama internacional i que als Estats Units tinguis aquesta... Perquè aparentment sembla que quan triomfes als Estats Units triomfes a tot arreu, no? Però ara jo convido l'audiència que es posin a buscar per internet i busquin Jordi Caballero, a veure què passa. Que no s'espantin, perquè és una autèntica barbaritat el que trobaran. Jordi, quant temps fa que no tornes a Catalunya?
De fet, vaig estar al juliol. Vaig anar a l'aniversari del meu germà, que va tindre una festa molt gran perquè era un aniversari molt especial.
Sí.
Però feia 7 anys que no anava. És a dir...
Déu-n'hi-do.
Sí.
I m'han dit que, a més, fa molt de temps que no podies... o que no mantenies una entrevista, anys, amb una ràdio de Catalunya.
Sí, de fet, només vaig fer una fa molts anys, poder fa 10 anys o 12 anys. Sí, vull dir, d'alguna manera, quan vaig vindre aquí, vaig desconnectar completament de Barcelona i una mica vaig començar com una vida nova, no? Com si hagués tornat a néixer. I ara, recentment, he començat a reconnectar un altre cop amb les meves rels, no? I aquest viatge, d'alguna manera, va ser al principi anar a veure a la meva família i també començar a connectar amb el món de l'espectacle a Barcelona, en particular.
T'anava a dir que si has fet algun espectacle aquí alguna vegada, tu.
Fa 10 anys o 12 anys vaig... de fet, va ser el 2004. El 2004 vaig fer un episodi d'una sèrie espanyola que es deia El Comissario.
Home, i tant, coneguda, sí.
Sí, sí. I vaig fer, bueno, un episodi, jo era com un milionari libanès, i l'experiència va estar molt bé, vull dir, em va agradar treballar, vaig estar a Madrid un parell de setmanes fent aquest episodi, però després estava molt ocupat a Los Angeles i ja no vaig tornar. Llavors la vida va passant i de repent, pum, 2022. I a part jo crec que va vindre del Covid. Un cop va passar allò del Covid, una mica vaig tindre temps a reflexionar una mica sobre la meva vida i vaig dir, jo crec que ja toca reconnectar un altre cop, no? Com fer un cercle complet. I per això, d'alguna manera, vull tornar a Barcelona, si no completament, parcialment, no?
Ah,
tornar
mira.
A connectar.
O sigui que et veurem més aquí, Jordi, als pròxims temps, si tot va bé.
Mm. Sí, sí, sí. Estic buscant una representant a Barcelona, han obert una oficina de management i ja estan ficant-li moltes ganes i molta força, no?
Bé, el Jordi Caballero, en fi, té una pila de projectes sempre entre mans, li ha anat moltíssim de bé als Estats Units, i ara el que està donant molta projecció és una sèrie que es diu Gaslit, on fa un dels lampistes cubans implicats amb el Watergate i que actua, per tant, al costat de Julia Roberts i de Sean Penn.
Parecen amateurs, qué raro.
No vamos a sacar Fidel de Cuba más nunca.
Es verdad, acordémonos por qué estamos haciendo esto.
Por Cuba.
Por Cuba.
El teu personatge, Jordi, és Eugenio Martínez, que és un dels lampistes cubans que van estar implicats en el cas del Watergate. No, suposo que això és una constant en aquests 35 anys que deus haver fet molt, molt personatge llatí.
Exacte, sí, sí. És curiós, perquè he fet de cubà, he fet de puertorriqueño, he fet de maltès, de grec, d'argentí, de mexicà, d'italià, de francès... He fet de tot, excepte de català o d'espanyol.
I això per què?
Inclús quan vaig fer el comissari, vaig fer de libanès.
Sí, clar, clar. Vas tornar a Espanya i et fan ser un estranger.
Va ser divertidíssim, perquè vaig anar a l'oficina de càsting d'una directora de càsting molt bona, que era la directora de càsting de Telecinco, que es deia Carmen Utrilla. I vaig entrar a l'oficina, em va mirar i em va dir «Tu eres perfecto para el nuestro programa». I vaig marxar, no vaig ni llegir res, no vaig fer cap audició, només parlar amb ella 5 minuts. I em van donar el paper, i era el paper del libanès. És graciós, no? Però vull dir, per això m'encantaria fer alguna cosa en català, no?
Home.
Mai he fet res en català, mai he actuat en català.
Això estaria molt bé, la veritat és que estaria molt bé. Jo us convido que si aneu a buscar aquesta sèrie que es diu Gaslit, l'aneu a buscar aquest Eugenio Martínez perquè pugueu seguir una mica el Jordi Caballero. Un altre element important és que, ara no sé quina edat tens, Jordi...
Sí, 57.
57 anys. He de dir que està fortíssim, vull dir que fa una quantitat d'exercici espectacular, però sí que hi ha un detall que m'han dit que t'ha donat un plus encara d'èxit, que és això dels cabells blancs.
És curiós, també va sortir arrel del Covid, no? Jo abans estava d'atur amb Andrea Bocelli i vam estar d'atur 2 anys. Un cop vaig acabar l'espectacle, ja va començar una mica allò del Covid... Saps que semblava que apareixia per tot arreu. I, de fet, l'Andrea Bocelli el va agafar al febrer i va cancel·lar una sèrie de tours que tenia a Florida. I just al març van tancar tot. I aquell moment va ser un moment molt fort per mi, no, perquè va ser el primer moment, jo crec, des del 87, amb el que em vaig sentir com que tenia temps per pensar, temps per fer alguna cosa diferent del que havia fet. I el Covid em va permetre dir... Ostres, tinc 55 anys en aquell moment. I sí, jo m'estava tenyint el cabell una mica per encaixar dins dels espectacles, no? Mm. I vaig dir, no em tenyeixo el cabell
ja està,
mai més. Ja
està, s'ha acabat, no? Escolta, amb Andrea Bocelli, per cert, que ara l'estem sentit de fons amb el Vincero, amb una àrea fantàstica, no? Què hi feies? Sí, com és aquest espectacle que dius que vas estar donant voltes i per tot arreu, fent gira?
Bueno, és un espectacle molt maco i bàsicament és un escenari molt gran amb pantalles, amb imatges d'alta resolució molt, molt maques, una orquestra en general entre 50 i 60 músics, un coro, també entre 50 i 60 cantants, i l'Andrea Bocelli té 5 o 6 artistes invitats. Mm. Llavors, en general, porta una violinista o una xelista i sempre 2 ballarins, una noia i un noi. Llavors, jo era aquest ballarí durant 2 anys. No? Llavors, vam ballar al Madison Square Garden, vam ballar per tot el país, al Hollywood Bowl, que són els jocs més famosos, no, diguem-ne, de Los Angeles o de Nova York, I llavors hi ha certes cancions com aquesta Vinxero, Vinxero d'Anés Udorma,
sí.
Doncs sortiríem nosaltres a ballar mentre ell canta.
Déu-n'hi-do, eh?
No? I llavors, sí, una experiència molt maca.
No, si anem a repassar algunes de les coses que ha fet el Jordi Caballero durant tot aquest temps, algunes de les recents també, fa de pare aquest tema que sentirem ara de l'any passat de la Camila Cabello. Tongo y el... Hi ha una llista de, en fi, de feines del món audiovisual enorme que després podem mirar de repassar, però és que el Jordi també ha fet classes de tango i de flamenc, la Madonna ha coreografiat la gira de retorn de les Spice Girls, ha treballat amb la Cher, ha treballat amb Ed Sheeran. Aquesta qüestió del triomf professional, que és treballar amb aquests monstres, què tal és això? Suposo que cadascú és diferent i cadascú és fill del seu pare i de la seva mare, però com és això d'aconseguir tenir accés i treballar al costat de monstres com aquests?
És molt interessant. Mira, jo me'n recordo, seria l'any 86, d'estar a un bar a Sitges, i estava sentat al bar, i el camarer era un amic meu, i de sobte va posar música que en aquella època era un disco, i li vaig dir, escolta, qui és? I va portar el LP i era la Madonna i era Material Girl, i vaig mirar la portada i vaig dir, ostres, que interessant, no? M'agrada aquesta música. I fixa't com és la vida, no? L'any següent vaig marxar cap a Nova York, i és una mica, et fiques en un ritme, és una mica surreal, no? Hi ha una expressió aquí que diuen la vida imita l'art o l'art imita la vida, no?
Sí.
I d'alguna manera tu et crees algo al cap, una fantasia, i aquesta fantasia comença a convertir-se en realitat. I llavors treballa amb gent com Madonna o la Jennifer López o el Ed Sheeran o la Camila Cabello. Comença a ser és una mica surreal. Hi ha una part que és surreal i una part que és igual que estar prenent un cafè,
clar,
a Barcelona.
Un dia,
hi ha una part que és completament normal.
Clar, un dia més a l'oficina per un cantó i per l'altre, mare de Déu senyor, el que m'està passant a la meva vida. No? Perquè tu, quan vas als Estats,
exacte,
Units, quan dius això, ostres, a l'any 84, 85 o 86, no sé què m'has dit, estaves a Sitges, quan decideixes anar-te'n molt jove cap a Nova York i cap als Estats Units, què estàs anant a buscar?
Molt bona pregunta, la qual jo crec que és l'essència del que busquem tots a la vida, no? Que és, busques el que no tens, busques una mica una sensació que et manca. Jo ara, reflexionant, em dono compte que aquella època tenia moltes pel·lícules americanes i sèries de televisió americanes a la tele. I la tele, de fet, havia molt poca tele. Havia el canal 1, Televisió Espanyola, i el VHS.
Mm-hmm.
I les pel·lícules que passaven els dissabtes i els diumenges, aleshores punta, sempre eren pel·lícules americanes. I hi havia una sèrie que es deia Fama. I Fama eren ballarins, tocaven el piano.
I tant.
Jo havia estudiat piano i música al conservatori.
Sí.
Ballaven, actuaven. Després musicals com West Side Story. Bueno, jo totes les pel·lícules americanes les trobava, que és que era com un altre univers. Llavors, d'alguna manera, jo perseguia això, perseguia el somni, perseguia... Encara que saps que la vida no és una pel·lícula, d'alguna manera jo buscava més la pel·lícula que la vida. I el somni americà, aquesta idea de que pots començar de zero i crear-te la teva vida, reinventar-te d'alguna manera, era una mica el que em motivava per anar-me a Nova York, sobretot.
Uh-huh.
De fet, jo coneixia gent que vaig conèixer que vivien a San Francisco i vaig escollir Nova York per començar de zero, perquè volia anar a un lloc on no coneixés a ningú. I per això vaig escollir Nova York. I realment va ser així. Va ser quan jo vaig arribar a Nova York, ho veig ara mateix, i vaig creuar un pont que es diu Queensboro Bridge, el pont que connecta Queens amb Manhattan. Va ser com una experiència com tornar a néixer. No? Vaig veure, ja era fosc, totes les llums dels rascacels, l'energia dels cotxes, la gent caminant, em va impressionar tant. I, de fet, d'alguna manera vaig
començar una altra vida.
Però sobre això, Jordi, Nova York és una ciutat preciosa, però alhora és una ciutat duríssima. Tu arribaves allà amb les mans a les butxaques, perquè no tenies un suport familiar, em consta, important, no coneixies ningú, podies haver estrellat perfectament, podies haver estavellat sense problemes a una ciutat com aquella. I què passa? Perquè com s'arriba a ser un ballarí, com s'arriba a ser un músic en una ciutat com aquesta, que està farcida, allò que diuen a vegades, es dona un cop a una paret i a una porta i surten al darrere 34 ballarins d'altíssim nivell i 50 músics brillantíssims, no?
Sí, sí. Jo crec que tot comença amb passió. Passió i realment no entendre el que estàs fent. És fonamental no entendre la profunditat del que estàs fent, és a dir, les dificultats del que estàs fent. I jo tenia l'avantatge de la joventut, l'avantatge de tindre moltes ganes de fer alguna cosa, molta passió, i realment no entendre les dificultats de... que portaria a fer alguna cosa així. I quan tens aquestes ganes tan fortes, i tots els obstacles desapareixen. I a poc a poc van sortint les coses.
Parlant de Nova York, abans hem dit que podríem fer una repassada extensíssima del currículum del Jordi Caballero, però ara que estàvem parlant de Nova York, si féssim un repàs molt ràpid, podríem dir que com a actor, perquè dèiem que és músic i és ballarí i és coreògraf, però com a actor participava a sèries com Sexo en Nova York, a l'any 98, fent d'un venecià, allò que dèiem abans, que li tirava la canya a Carrie Bradshaw i sonava així.
I've never been to Venice.
Oh, no. Veramente? Venice is the most beautiful, the most romantic city in the world.
Really?
Fantàstic, també, un altre cop. Un venecià, avui, un italià. Però també ha participat a Pirates del Caribe, La maldición de la perla negra, l'any 2003. O l'any 2005, quan va fer un altre paper a CSI Miami.
I have valuables in the house. Is there any way I could check on them?
Anything missing?
Our gold. $10 million. In bars. I do not trust banks.
Gannon family?
Tia used to date their son.
Clar, jo convido la gent que busqui a Jordi Caballero Oficial o a la seva pàgina web a jordicaballero.com i que comenci a repassar perquè al·lucinarà, no? Crec que té una vida apassionant i que segur que un dia que torni cap a Barcelona podem tenir una conversa àmplia també des de l'estudi, veient-nos cara a cara i poder comentar el que ha estat una vida, com dèiem, de gairebé 40 anys vivint i fent les Amèriques, més d'una dècada a Nova York, dues dècades vivint a Califòrnia i triomfant en l'àmbit, com dèiem, de la música, però també del ball, de l'actuació en l'ecosistema de l'Star System nord-americà. I ara que precisament ens deia que amb 57 anys té una mica la necessitat de reconnectar-se amb el seu país, amb casa seva, amb Barcelona, amb Catalunya. Jordi, t'esperem aquí el dia que vulguis tornar i una abraçada ben forta i moltíssimes, moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies. Fins aviat.
A Conforama ens avancem al Black més boig, amb un 20% de descompte extra en sofàs i matalassos. I també transport gratuït, només fins al 15 de novembre. Conforama.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills de Gramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. A Gramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Som des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent de Gramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1. Més tots som un. Les muntanyes.
Vinga, veig d'un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Temps d'acomiadar-nos i tornarem demà, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Les deixem amb tota la informació en un dia marcat, evidentment, per la Déu de Gerard Piqué a les 9 de la nit. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins demà.
Fan un execrable
aquí, a Piqué, eh? Sí. Que és viu, collons. Oh, perdó. Missatge des de la redacció de Mireia Garolera, que ha avaluat el so i diu crit enèrgic, però curt.
Hi ha crítiques?
A mi no m'ha semblat que
però fos curt. Però què és aquesta, no, Mireia Garolera?
Missatge des del...
Està al Hall of Fame del rock and roll, al Hall of Fame del country, i devia estar al Hall of Fame dels idiotes i els tarats, però aquest no s'hi fes aquest.